Al matí, amb Raquel García.
Des de fa dècades, la societat ha deixat de contemplar la mort com a part de la vida. Els avenços mèdics, el descens de la mortalitat infantil, l'increment de l'esperança de vida o el progrés en general, ens ha permès viure més i millor, però també ens ha portat a desterrar la mort del nostre dia a dia, apartar-la dels nens per evitar el dolor i protegir-los, o almenys intentar-ho. I precisament avui, a la secció Els més petits de casa, volem posar-hi remei, o almenys el nostre granet de sorra, i saber doncs, com els podem ajudar. I per això ens acompanya l'Eva Guarino. Bon dia.
Bon dia.
Tot un repte avui, eh?
Tot un repte, perquè és que la mort forma part de la vida. Però culturalment ha estat un tema, com tu deies, que ha estat amagat als més petits o que no s'ha tractat amb claredat. De fet, ens costa dir que les plantes es moren, que els animals es moren i que les persones també es moren. Avui volem saber com podem preparar-nos com a adults per poder parlar de la mort amb naturalitat, amb la naturalitat que puguem, als més petits. I per això hem convidat a dues expertes, la Gemma Copons, que és psicòloga especialitzada en processos de mort i dol i intervenció en catàstrofes i emergències. Bon dia, Gemma.
Bon dia.
I també la Cristina Gómez Calderón, que és psicòloga infantojuvenil de l'Institut Nexus de Sabadell. Cristina, bon dia.
Bon dia.
Per què ens costa tant dir la paraula mort? Qui comença?
Bueno, crec que ens costa molt perquè sabem que és la situació potser més dolorosa a la que ens hem d'enfrontar, tant bueno, totes les persones, i els nens també, no? Que avui parlem dels nens. I segurament ens toca als adults explicar-li als nens, no? I la persona a la que li toca explicar-li ha de ser la més propera al nen. Per tant, està patint també aquesta experiència tan dolorosa, no? I això comporta que intentem protegir-los, no? Però no, potser no és la millor manera, no? d'enfrontar-nos a aquesta situació que avui parlarem una mica, no? De com fer-ho.
Sí, completament d'acord amb ella, no? Crec que justament amb una voluntat d'estalviar un patiment, que és el patiment que nosaltres contemplem, que està associat al fet de la mort, no? Com un fenomen irreversible en si mateix, doncs amb aquesta voluntat d'estalviar el patiment és justament el que ens porta a intentar evitar parlar del tema i a parlar-lo amb la naturalitat amb què tu mateixa comentaves que cal contemplar aquest fenomen.
Sovint, com deies, no ho fem doncs, per evitar tot aquest patiment, però a vegades també perquè els adults no tenim ni les respostes, no? És un tema que s'escapa, no? Moltes vegades de la nostra lògica, i suposo que per això també és molt difícil parlar amb els petits, no? Perquè acostumen a fer unes preguntes que a vegades no tenim les respostes, i suposo que això és part d'aquest procés, no?
Sí, exacte. Clar, cal contemplar que els nens tenen el seu procés de maduració personal. Per tant, a part de que ja de per si és un fenomen que l'evitem i que no està contemplat en el nostre dia a dia, inclús ni tan sols en els currículums escolars moltes vegades, si això associem doncs, que hi ha una immaduresa que bueno, té a veure amb l'evolució del nen, no? I amb la seva maduració, que és neurocognitiva, que li porta a interpretar el fenomen de la mort molts cops com una cosa que no estan encara capacitats per poder entendre. Llavors, tot això ho complica encara més. Llavors, d'aquí que moltes vegades ens fagin preguntes que ens sembla que, com si no haguessin entès res del fenomen, no? Ens pregunten al cap potser d'una setmana o d'uns dies, però i quan tornarà, no, l'avi? És a dir, clar, també cal contemplar que fins que no hi ha una certa maduresa cognitiva, no, i cerebral, no entenen la mort com un fenomen irreversible en si mateix.
Clar, això és molt interessant.
Clar, i llavors ens poden fer preguntes a les quals nosaltres ens podem trobar que no sabem com respondre.
Sí. Parlem del cas d'un familiar proper en aquest nen o en aquesta nena, no? Suposo que és molt diferent un nen o una nena de 2-3 anys que un de 8. Però a nivell general, què hem de fer? Com ho expliquem?
Jo crec que és molt important parlar de la mort, al qual amb molt de tacte, amb molt de carinyo, però intentar ser el més sincer i honest possible amb el nen, I perquè a vegades els nens, sobretot en primera infància, són molt literals, i potser si els donem missatges confosos com "ha marxat" o "l'hem perdut", poden pensar pues, que ells es podran perdre, o que si alguna vegada estan jugant al parc i es despisten es perdran i llavors ja no tornaran mai més, com la persona que ja no està amb ells. Llavors és important parlar pues, de que aquesta persona ha mort, ha deixat de caminar, ha deixat de respirar, ja no està, ja no pot fer les coses que feia perquè ja no està. I bueno, i això pues, intentant en la mesura del possible pues, tot el tacte i el carinyo i recolzar-lo, no? I consolar-lo. I posar molt èmfasi sobretot en funció del que hagi passat, no? En el molt, perquè a vegades també ells després tenen molts dubtes, no? Per si els expliquem, pues, ha mort perquè tenia una malaltia, poden pensar que si agafen un encostipat es moriran. Llavors és important dir-li, pues, ha mort, no ens ho esperaven, tothom està molt trist, tothom està patint molt, nosaltres també l'estimàvem molt, igual que tu, i estava molt malalt. O és una cosa que no passa sovint, que ens ha passat a nosaltres, no? O sigui, remarcar aquesta diferència, perquè ells potser si no pues, comencen a pensar que és una cosa que pot passar en qualsevol moment, no?
Sí que és veritat que respecte a la pregunta inicial que tu feies, entre una criatura de 2 anys i de 8, està clar que la de 2 anys segurament ens preguntarà l'any demà o al cap d'uns dies, i quan torna, perquè el que us deia abans, encara no entenen el concepte d'amor com un concepte irreversible, el de 8 ja sé que està capacitat a partir dels 6 anys com per poder integrar aquest concepte, i també serà molt important les experiències prèvies que ells hagin tingut, és a dir, des de la mort d'una mascota a algun company o algun amic o algun familiar, com han viscut aquests processos d'amor, hi ha molt moldejament també, com ho han vist el seu entorn, no? I aquí sí que hem d'estar molt a disposició d'ells, en el sentit de que les preguntes que ens puguin fer, atendre-les, val? Estar una mica atents a que també hi poden haver una sèrie de comportaments que es manifestin a partir d'aquell moment i que abans no hi eren, i que bueno, formen part de com s'integra i com es metabolitza tot aquest tema, però està molt a disposició d'ells i de les preguntes que ens vulguin fer, a la vegada que nosaltres també hem de poder esdevenir una font de seguretat pel nen. I completament d'acord amb el que deia la companya, amb el tema d'emfatitzar el tema molt, perquè si no fàcilment es pot associar el fet que siguem està malalt, però hem de poder dir que estava molt malalt. Però és un tipus de malaltia de la qual doncs, no es pot curar, que habitualment les malalties es curen.
I en el cas de que sigui un accident, perquè estem parlant de malaltia, però un accident, una cosa que no ens esperàvem gens. Això, suposo, Gemma, que tu que fas intervenció amb catàstrofes i emergències, t'hi trobes sovint.
Sí.
En aquests casos, com ho fem?
També enfatitzant aquest tema, és a dir, que hi ha hagut un accident, per tant, aquí sí que és veritat que la mort s'esdevé d'una manera no previsible i molt impactant, però que justament aquí sí que hem d'estar una mica amb el tema dels ritus ens pot ajudar, i amb l'apropament als infants, no? Estar a prop d'ells en el sentit de que podem enfatitzar doncs, que aquest accident ha estat molt greu, els estem posant, perquè clar, tot el que tu puguis anticipar amb les paraules, ells que ja tenen una facilitat per la imaginació, els pot ajudar a visualitzar una situació, no? I enfatitzar que és molt greu, que s'ha fet molt mal, no? I tot això és el que ens pot ajudar.
Em semblava molt interessant quan abans comentaves no només el tema d'evitar eufemismes, sinó el tema de parlar abans de que es produeixi aquest amor, no? Caldria intentar doncs, fer aquest procés, no esperar a que passi, que moltes vegades doncs, per protegir-los, com dèiem, no? I després tard o d'hora s'hauran d'enfrontar aquest problema.
Sí, jo crec que, per exemple, si és una malaltia que podem anticipar, no? És un amor que podem anticipar, doncs potser preparar-los i explicar-los, segons si és primera infància, el que hem parlat són més petits, doncs, doncs això que està molt greu, que estem molt preocupats, no? I anticipar una miqueta, potser no parlar de l'amor fins que no arribi, perquè els hi costa, jo penso que amb aquestes edats els hi costaria, però si ja tenen a partir de 6-7 anys i si són capaços d'entendre-ho, sí que està bé preparar-los.
I dels animals
perquè
també,
perquè comencen també a fer el dol, no? Els hi donem aquest temps també per acomiadar-se, que també és important, no? Si ho poden fer perquè ja tenen edat suficient per entendre.
Ara parlarem del comiat, però volia fer un èmfasi en el tema dels animals i de les plantes, no? Perquè jo recordo de petita allò que passava, no? Se't moria el hàmster i en comptes de dir que se't moria el hàmster et posaven un hàmster nou, no? Això s'explicava i es feia. Això ens pot ajudar, no? Si s'ha mort el canari, doncs s'ha mort el canari i s'explica que el canari s'ha mort. Ens pot ajudar a que ells vagin entenent la mort, no?
Sí. Sempre el treball amb mascotes ajuda. Igual que també avui en dia sí que és veritat que el mercat cada vegada més hi ha recursos didàctics d'aquest nivell i adaptats a la franja evolutiva d'edat de cada nen, on es treballa molt amb el concepte d'amor, no? I que justament per aquest paral·lelisme entre iguals, amb ells els hi és molt fàcil, no?, identificar-se amb aquell nen del conte i poden anticipar i normalitzar una sèrie d'evidències que quan es doni el cas d'aquest familiar doncs els pot ajudar, no?
De fet, hem trobat un llistat que ha penjat una instagramer que es diu Marona de Colors, que el penjarem a les xarxes, que hi ha 35 contes sobre la mort seleccionats per diferents edats. Ella va fer una crida als seus seguidors i seguidores de contes que tractessin d'aquests temes i ha fet un llistat amb tots aquells contes que li han arribat i ja ho penjarem a les xarxes perquè és un recurs molt, molt interessant.
Molt interessant. Sí. També és interessant que ens expliqueu o ens ajudeu a tenir pautes. Per exemple, quan es mor algú, haurien de portar els nens al tanatori o no?
Penso que també és una cosa que costa, però perquè tornem a lo mateix, intentem evitar, no? Però és important que a partir d'una edat en la que també siguin capaços d'entendre doncs, que es fa un ritual quan es mor una persona, que ens ajuda a compartir el dolor, que ens ajuda a poder-ho acceptar, no? Que ha passat tot això, que seria doncs, això, entre els 6-7 anys, sí, perquè de fet tot el que fem nosaltres és per acceptar l'amor, no? I entendre el que ha passat
i ajudarà aquest dol, no? També, sí. Perquè si no de cop i volta no el tornes a veure, no?
Exacte. Sí. És important anticipar-li com anirà. Exacte. El que passa és que com nosaltres tenim ja aquest aprenentatge, hem d'intentar explicar-li als nens pas per pas doncs, què és el que passarà, doncs, que arribarem allà i la gent plorarà molt i ho passarem molt, passarem molt malament perquè clar, hem perdut aquesta persona, no ha mort aquesta persona i estem tots patint. O sigui, és important doncs, anar-li explicant pas per pas. El podràs veure o no, tu decideixes, cadascú ha de decidir. No? Hi haurà persones que el voldran veure i altres persones que no. La teva opinió és important perquè tu t'has de sentir bé amb el que estàs fent, no? Encara que siguin petits, que a vegades ens sembla que mantenir una conversa com aquesta és molt complicada amb un nen petit, però a partir de certa edat poden entendre, no? I els hi facilitem, perquè són coses que després, no?, poden tenir la sensació d'haver-se perdut aquest comiat amb el familiar. I per una altra banda, ho fem precisament per poder acceptar l'amor, no? És un recurs que tenim.
Sí, jo afegiria justament, no?, de que moltes vegades evitant aquestes situacions de tanatori i evitant aquestes situacions de cerimònies, llavors això dona peu a que el nen es faci una sèrie de preguntes i sobretot que apliqui la imaginació d'una manera que a més que facilitar ens pot entorpir bastant, no? D'aquí una mica la pregunta que ella deia, no? I ja on és? Perquè clar, llavors per això abans comentava el fet d'estar atents a les seves preguntes, a les seves necessitats i en funció de la seva edat evolutiva i també de la seva maduresa, doncs poder després donar les respostes quan cal. Però sí que és veritat que ells com a observadors això els pot fer entendre el procés molt més fàcilment que deixant d'estar-hi. El que sí que és important és que al seu voltant trobin models desitjables en aquest sentit. És veritat que dins el que és l'expressió del dol hi ha expressions més contingudes, més serenes, i altres molt més histriòniques. Posar el nen en una situació molt histriònica o amb molt de dramatisme és veritat que ofereix un model a posteriori que no és el més desitjable. Però si nosaltres podem normalitzar que és normal estar trist quan una persona estimada mor, que és normal plorar, no? I sentir a prop el contacte de les teves fonts de seguretat, jo penso que tot això és desitjable.
Al final estàs educant per la mort, però també per la vida.
Exacte.
I com podem fer que no pensin en que nosaltres també podem marxar? Els pares poden marxar, perquè això pot passar, no? Te n'adones que és possible que els pares desapareguin. Si els avis han desaparegut, o si una mica ha desaparegut, o el pare d'una mica ha desaparegut.
Clar, entra dintre de que el nen entengui, no, el procés d'amor, que ell també es pregunti, bueno, si ens passarà a tothom, pues també us puc perdre a vosaltres. No li podem dir que no, perquè és veritat, no, que algun dia pues tothom morirà, no, i no li podem assegurar, però penso que sí que és important pues explicar-li que és molt estimat, que sempre el cuidaran, no, i posar èmfasi en el que té, no, perquè se senti més segur. Però clar, jo aquí sí que entra dintre del que el nen, quan entenc que igual que vius pots morir, és normal que tingui aquesta pregunta.
I sobretot això, no? Que hi hauran referents al seu costat que podran estar atents a les seves necessitats, i que evidentment que la mort és un procés que existeix en el dia a dia, però tornant a enfatitzar que habitualment està associada a processos, doncs, de molt malestar físic, de malaltia, de molta malaltia, perquè clar, si no, fàcilment ells fan l'associació de clar, ostres, sí, clar, davant de qualsevol malestar físic, clar, que moriré. Llavors és sí, el moment oportú per enfatitzar la necessitat de que has d'estar molt, molt malalt,
clar,
i no poder-te curar perquè es pugui donar la mort.
Parla de que normalment la gent mor quan és molt, molt, molt gran, i ja li costa molt caminar, molt gran, que llavors a vegades ells, com tenen aquesta, els hi costa una mica entendre el pas del temps, no? Poden pensar, ostres, com el meu avi, bueno, però l'avi és jove encara, no, molt, molt, molt gran, no? En funció de l'edat de l'avi, no? Però perquè el que diu la Gemma, enfatitzar molt en que l'amor natural en principi és aquesta, no? Recordar-li.
I no sé si hi ha uns signes que ens donen l'alerta de que potser, doncs, aquell dol no s'està fent bé, no? Que potser, doncs, necessitem ajuda.
Sí, a veure, fins a un cert punt, dins d'un procés d'uns mesos, és normal que puguin aparèixer comportaments que dins el que és l'evolució del nen no es donaven, i tenim associats edats més primerenques. Per exemple, doncs l'anorèsia nocturna, no? El fet de que pugui tenir petites miccions durant la nit, o rebequeries, o irritabilitat, no? Un comportament un pèl més agressiu. Clar, tot això forma part de com el seu procés emocional està integrant aquest, bueno, aquest procés de mort i de dol. Ara, d'aquí, jo penso que la companya, que des d'un punt de vista clínic ho podrà aclarir millor. I clar, sobretot s'ha de tenir en compte el temps en què es manifesten aquests comportaments que estaven assolits i tal, i ara es perden, i sembla com si el nen estigués ara estancat en una fase que ja tenia superada, o ficar-se el dit a la boca, no? O inclús certs balancejos corporals que estan molt associats a una font de seguretat, no? O a una mamitis, a un buscar la mama i el papa i sentir-se físicament molt en contacte amb ell, o voler dormir amb ells. Fins a un cert punt ho podríem contemplar, com també en el món dels adults, com un comportament normal dins la normalitat que està vivint, però quan ja passa un cert temps, una certa temporalitat, 6 mesos, i es continuen mantenint, sí que ja ens caldria, doncs, demanar ajut, o com més, si més no, fer una consulta a un professional.
Sí, exacte, totalment d'acord amb la Gemma. Quan veiem que hi ha una repercussió en la vida diària del nen, no? Que comencen, pues, en el pas del temps, en els que aquests símptomes considerem que són propis de la tristesa, no? I de lo que està visquent, a partir d'un cert temps entenem que, bueno, ha d'anar recuperant una mica en el seu dia a dia, pues, la seva vida. I si continuen tenint aquests símptomes, o per exemple, pues, els hi costa anar a l'escola, deixen de fer les activitats que els hi agraden, no? Que veus que aquesta tristesa es va generalitzant, i en comptes d'aliviar-se, no, mica en mica, continua persistint, i aquests problemes de comportament o aquesta irritabilitat, doncs llavors seria el moment. O quan la persona, no, que ha de cuidar del nen està en un moment en el que li costa realment molt abordar la situació, penso que també és important un acompanyament, no? Perquè a vegades si la mort també és d'un familiar que era cuidador del nen, no, l'altra persona es pot veure també molt perduda, no?
Gemma, tu que has intervingut en moltes situacions extremes, en situacions de catàstrofes i d'emergències, has hagut de tractar amb molts nens. Explica'ns algunes d'aquestes situacions, perquè ens posem una mica en el paper del teu paper en aquestes situacions.
Sí, a veure, en aquests casos, com molt bé deia la companya al principi, és cert que allò desitjable és que ells puguin tenir al seu costat una font de seguretat, per tant una persona coneguda. Per tant, l'ideal és que no haguéssim d'intervenir nosaltres perquè no deixem de ser persones alienes al dia a dia del nen. Però sí que és veritat que quan aquestes fonts que són més immediates, aquests referents familiars, no estan presents pels motius que siguin, nosaltres sí que intervenim juntament amb els cossos de seguretat i sobretot el que intentem oferir amb el nen és un marc de control i sobretot de seguretat. Val? I anticipar molt. Doncs mira, ara, per exemple, si és un cas, no sé, d'un suïcidi, d'un progenitor o d'un accident i de més, doncs anticipar-los tot el que passarà més que res perquè quan es dona el fet no els hi sigui innovadors i, no els, i els hi sigui el menys impactant possible. Doncs mira, ara vindrà, per exemple, el pare, en tant que no vingui el pare jo estaré amb tu tota l'estona, donar aquesta font de seguretat, no? I una mica de desangoixa. I anticipar, anirem a l'hospital. Has estat mai a un hospital? I sobretot també a vegades fer ús del contacte físic, d'un contacte físic que ens ajuda moltíssim, per exemple, els ossos, els peluixos, no? Justament pel que transmeten de seguretat i que ens aporten unes sensacions molt infantils, però aquest contacte físic ajuda. A l'ús del dibuix, per exemple, també l'ús de làmines de dibuix, el pintar, perquè veiem nens que justament perquè és com ells són capaços d'afrontar en aquella situació de xoc, no? Imprevisible, s'alienen totalment, entren com en una fase una mica de xoc i comencen a pintar i sembla com que s'alienin de la situació. Bueno, deixem-los, no? És com ells en aquell moment poden afrontar la situació i és, no deixa de ser un mecanisme de defensa com un altre, és a dir, encara no tinc els recursos per afrontar tot això, em ve molt gran, m'alieno, doncs bueno, simplement estar allà al costat ja tens, però sempre físicament amb ells, sempre, perquè aquest estar al seu costat físicament també els ajuda molt emocionalment i anticipar la situació. I sobretot, doncs, també va molt bé el que és el joc amb dibuixos, perdó, amb figures. Val? Per què? Perquè ells el que fan, ells no saben, sobretot en edats evolutives molt, molt primerenques, no saben diferenciar ell, la figureta que és un ell, del que sóc jo. I en aquells moments, quan agafen el play mòbil aquell, no deixen de ser ells i reprodueixen situacions del seu dia a dia. Per tant, justament interpretant com ells estan jugant amb aquells ninos, podem anticipar situacions en les quals ells, com estan vivint aquella, i que no saben afrontar, no? Per això, perquè són incapaços de diferenciar que allò és un nino i és un objecte inanimat i és quan ells apliquen el seu jo en aquell nen, no? I la mama és la mama perquè és la seva mama i clar, tu, a la mesura que veus com es relacionen les joguines entre elles, també pots veure i predir situacions a futur que no puguin ser desitjables com caldria.
Per tant, el joc, com sempre tornem al joc en aquesta secció, sí. El joc una vegada més, no? ens ajuda, els ajuda amb ells a evolucionar i a tirar endavant.
Sí. I tant. També em sembla molt interessant quan ja ha passat un període, no? No sé si és interessant fer que aquesta persona que ha marxat, no? Que ha mort, sigui present en el seu dia a dia. Cal recordar-la, cal parlar, cal mirar fotografies. Com ho hem de fer?
Jo penso que sí, sempre en el moment en el que el nen també està obert a mirar fotografies o d'una manera més íntima, que estigui receptiu i, o potser ell també ho demana, no? El propi nen també ho demana, sí que és important recordar la persona perquè el nen està patint i el té en el seu record, per lo tant, no és important que pugui verbalitzar el que sent, no? I mirar com, i recordar aquella persona que no està en aquell moment. Però també, sobretot, és important a nivell a casa, per exemple, si hi havia fotografies que continuen sent-li, no? I pues, no sé, la roba, tot el que pertanyia a aquella persona, pues, en un primer moment intentar no desplaçar-lo, no? Sinó que estigui tot al seu lloc perquè el nen pugui tenir un temps per adaptar-se, no? a la situació, també l'adult, no?
Sí, posar-nos una mica a demanda. Vull dir, en referència a la pregunta que tu feies, jo penso que és bo o no és bo, primer la necessitat del nen, penso que és el que ha de primar i el nen ho manifesta. Quan vol saber fa les preguntes, quan no vol parlar del tema, és especialment hàbil.
Clar,
sí?
Totalment.
És important forçar.
Com per alienar-se del tema i fer una fugida. Llavors, tenint en compte les necessitats i la voluntat del nen, penso que a vegades certs rituals adaptats a la seva edat poden inclús ajudar. Per exemple, abans, quan tu deies els animals, doncs sí, per exemple, m'he trobat amb nens que no s'han pogut acomiadar d'aquell animal que han portat al veterinari, i llavors, doncs, què t'agradaria poder dir-li? Què t'hagués agradat dir-li tal? I li escrivim una carta. Inclús aquesta carta amb els objectes del gos i tal, doncs anem a algun parc i doncs, bueno, la carta la llancem a algun estany, vale? Pensant que li pot arribar, perquè no, i el nen ho viu així convençut i es pot acomiadar, inclús doncs enterrem les seves coses en un espai de terra, doncs tot això a vegades, però són ells mateixos que t'ho demanen, no?
I quan, per exemple, hem de dir, doncs vinga, va, necessita ajuda, l'hem de portar al psicòleg?
En línia amb el que dèiem abans, no? Quan veiem que ja ha passat un temps, 6 mesos, continuen havent-hi una sèrie de comportaments que són molt disruptors en el seu dia a dia, que hi ha hagut aquesta clara interferència, per exemple, en el seu rendiment acadèmic, en la seva xarxa de relacions personals, en com es relaciona amb els seus amics. Jo penso que això són situacions que ja sí que ens poden una mica sospitar que, per dir-ho d'alguna manera, el tempo en el que cal metabolitzar tot aquest procés i això, i inclús per la maduresa del nen, la situació ja comença a ser un punt anormal. Val? Sobretot això, en com està impactant aquesta pèrdua en el seu dia a dia, quins comportaments s'estan donant, si són o no són disruptius.
Sí, en les seves necessitats també, no? Si poden interferir, doncs, en la son, en l'alimentació, en els seus hàbits necessaris de la vida diària, no? Si veiem que hi ha una repercussió. Jo penso que aquí, perquè donat el temps, doncs aquest de 6 mesos, en principi la tristesa continuarà, el dolor continuarà, però en principi aquestes necessitats han d'anar en la línia de com anaven abans, no? Que
tornar a la normalitat.
Exacte.
I per acabar, com creieu que ho fem com a societat, no? Perquè encara continua sent un tabú, o fins i tot ara ho és més que abans, no? Que doncs, no hi havia els tanatoris i llavors el mort doncs, el velaves a casa, no? En canvi, doncs, ara sembla que amaguem tot aquest tema, no només en els nens, sinó en els adults. Creieu que s'hauria de parlar més també a les escoles amb aquests recursos, no? Amb aquests materials que ara ens explicava, per exemple, l'Eva, no? Que els nens tenen el seu espai, la petita biblioteca, potser doncs, també s'hauria de parlar a les aules o més a casa, a la família. No sé si en altres societats això no passa, no? Tant com aquí.
Sí, és curiós com a vegades en societats que són tecnològicament menys evolucionades com la nostra, no? En cultures subsaharianes, africanes i demés, veure com per un costat el component religiós ajuda, però per l'altre com han integrat el concepte d'amor com un fenomen inherent a la vida, no? I és un dia a dia present a la societat, en aquest sentit ajuda molt més a l'infant que a societats com les nostres, tecnològicament més avançades, però que aquesta voluntat, que no és qüestionable, de protegir i evitar el patiment al menor, ens porta a apartar-lo d'una manera que més que facilitar és impedeix, no? Més aviat. Llavors, penso que com a societat sí que ens hauríem de començar a plantejar, i ja s'està fent, doncs de que, per exemple, els recursos didàctics poden ser una bona manera, utilitzar les mascotes, utilitzar l'ús de materials, per exemple, com és el visionatge de pel·lícules, com preparar en aquell moment la pel·lícula quan estàs al costat del nen.
I comentar-ho, no?
Exacte, i comentar la situació, no? Perquè els és molt fàcil identificar-se amb els altres. I com penses tu que ho està vivint aquest nen? Què penses tu que està sentint? I què creus tu que, per anticipar situacions que penso que cada cop s'haurien de poder normalitzar més, perquè lamentablement ens estem trobant amb adolescents i joves adults que amb una manca de tolerar situacions d'impacte emocional i de frustració emocional que tenen molt a veure amb aquesta voluntat sobreprotectora de les societats i dels pares amb la millor de les intencions.
Sí, exacte. Pues, a través de les pel·lícules, per exemple, pues, és important que quan es dona, no? I de fet sempre a les pel·lícules hi ha una part de patiment per part dels protagonistes, no? Es perd una part de la família o això, o mascotes, no? I potser també aquí també es veu la transició de la societat, perquè a les pel·lícules antigues, si pensem en els dibuixos animats de pel·lícules més clàssiques, es parlava més de l'amor o passaven més tragèdies, podríem dir, no? Uh-huh. I cada cop tendim, no?, a tenir doncs, pel·lícules més humorístiques i que eviten, no?, aquest moment. Llavors és important doncs, això, el que deia la companya, doncs, poder-ho parlar amb els nens i quan passa, o en els contes, en la vida, en el dia a dia del nen, aprofitar els moments en els que apareix l'amor per poder-ho parlar.
Sí que és veritat que, Gemma, explicaves que en algunes societats se'n parla més, però també se'n viuen més de morts, no? Perquè uh-huh. la medicina no està sí. Tan evolucionada com aquí, i aquí és més difícil que hi hagi una situació de mort al teu voltant, sí. Per sort, eh? Uh-huh. Però sí. aquesta sort a sí. vegades ens juga la mala passada de que no estem acostumats i és difícil de parlar-ne.
Sí. Doncs afortunadament nosaltres, gràcies a la Gemma, a la Cristina i a l'Eva, avui hem parlat amb naturalitat, sense embuts i descobrint que hi ha molts recursos, moltes possibilitats i que ens queda molta feina per fer. Moltíssimes gràcies a totes tres. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia a vosaltres, bon dia.